Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I de seguida parlarem del dia que és avui. Avui és el dia mundial de la lluita contra el Parkinson. El dia de visibilitzar aquesta malaltia. Segurament, quan pensem en el Parkinson, el que se'ns ve al cap és les tremolors. Bàsicament, seria doncs, la identitat clara d'aquesta malaltia. Però, escolteu, les tremolors no és la pitjor part del Parkinson. Parlarem d'això amb la presidenta de l'Associació Catalana del Parkinson, la Laura Moré, aquí a Herrera, i no només això, també parlarem d'una de les qüestions molt lligades també a aquesta Setmana Santa, aquests dies que encara són laborables però semifestius pels estudiants. En fi, parlarem de la despesa. El problema d'abusar del compri ara i pagui després. També en parlarem aquí a Herrera. Però ara anem a repassar com tenim el temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Rosada. Bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, José Miguel. Doncs mira, ens estem una setmana amb temps variable, cel entre núvols i clarianes de bona part de Catalunya, el vent del sud protagonista a tot arreu amb temperatures en lleuger ascens. Tot això a l'espera d'uns canvis, d'una pertorbació que ens deixarà dos dies de mal temps, demà dimarts a la tarda sobretot, i el dimecres pràcticament tot el dia amb pluja. Després d'aquests dos dies de molt mal temps arribaran dies molt més tranquils i tot fa preveure uns dies més senyalats d'aquesta Setmana Santa, el dijous sant, divendres sant, dissabte i diumenge de resurrecció, amb el sol com a gran protagonista. 18 graus ara mateix a Lleida, 17 a Girona, 16 a Barcelona i Tarragona i 12 positius a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula aquest matí? Aquest
doncs,
migdia, vaja.
Mira, es nota que hi ha molta gent ja de vacances o fa mitja festa perquè la circulació és força fluida a tota la xarxa viària. Només hem de destacar dues incidències, una a l'autovia 2 a Martorell, direcció Lleida, hi ha un carril tallat a causa d'un accident d'un turisme, i a l'autopista P7 a Fogars de la Selva, a les comarques de Girona, direcció cap a Barcelona, està tallada la sortida 10 degut també a una avaria d'un vehicle, d'un camió concretament, i per tant està tallada, com et deia, aquesta sortida número 10 de la P7. El transport públic, cap problema. Recordem, però, que hi ha algunes afectacions aquest matí a la gent, els usuaris de la línia 5 del metro estan tallades, hi ha 8 estacions tallades per una reforma que s'està fent de les vies, i això doncs està deixant afectacions de que la gent ha d'utilitzar, per exemple, molt més els autobusos, que són els que s'han habilitat per part de transports metropolitans, per evitar doncs, bueno, les problemes, les molèsties que puguin tenir alguns d'aquests usuaris de la línia blau del metro, un ajuntament com la vermella de les més utilitzades.
Molt bé, la blava, no?, és la que està tallada.
La línia blau, exacte, la línia 5, la línia blau. Exacte,
bé, com tenim l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, molt variopinta la tenim l'actualitat. Estarem aquest matí amb el tema central que és que ens situa la ciutat de Lleida. Hi ha una, hores d'ara, una marxa lenta de taxistes des de dos punts de la capital del Segrià, on aquest cap de setmana doncs algú va assassinar un taxista amb unes 4 o 5 ganivetades al coll. Aquest home de 43 anys, pare de dues criatures, va aparèixer a mort la matina de dissabte a diumenge, i aquest matí és un dia de protestes a la ciutat de Lleida del col·lectiu taxista, doncs, bueno, per reivindicar la màxima seguretat possible i que els Mossos puguin enxampar el més aviat possible també a l'autor o autors d'aquest assassinat. Molt atents també a com es presenta aquesta Setmana Santa en l'àmbit del turisme. El sector turístic està esperançat, està mirant-ho de forma molt optimista perquè les previsions apunten a una ocupació doncs molt destacada tant a la costa com a l'interior, també les cases rurals i també els apartaments. Es parla entre el 85 i el 90% a les zones d'interior. Per tant, el sector turístic doncs, bueno, mira amb optimisme aquests dies en què la gent, tot i la crisi econòmica que diuen que tenim a sobre, amb la inflació i tot plegat, doncs, bueno, té ganes de sortir, té ganes de gastar, sí. I té ganes de desconnectar una mica, que prou penúries hem passat.
Pel que pugui venir.
I estem passant. Per tant, ganes de sortir, ganes de gaudir d'aquests doncs, dies de descans pel que pugui.
Fins i tot ja veus ja del sector turístic que diuen que cal personal, que tenen una mancança de personal.
Sí, això el futur ja ho apunten els que entenen de la matèria, diuen que d'aquí un temps, d'aquí a molt pocs anys, estarà més ben pagat un cambrer que no pas un advocat o un metge. En fi, són coses de les que passen.
Carlos, gràcies.
Vinga,
a l'hora més.
Que vagi bé, adéu.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Bon dilluns. Com tenim l'actualitat esportiva?
Doncs mira,
quina ressaca, de ressaca de la jornada de Lliga del cap de setmana, escolti.
Home, si ets culer, va ser un bon diumenge ahir.
No veig que vostè hagi portat escrit 200 vegades a mà allò de no tornaré a rajar de Luc de Tronc. No...
Jo mai he rajat de Luc de Tronc.
Hauríem de tirar de fonoteca, senyor.
No, escolti, de la meva boca no sortirà això, eh?
Escolti, sap vostè que el Barça va batre ahir un rècord?
No, el dels penals, no?
No.
En contra?
No.
Tres penals en un partit.
Guanyar un partit on et xiulen tres penals en contra.
És que penso que el Barça no l'havien xiulat mai tres penals en contra.
Això hauria de tirar d'història. Comença a ser freqüent que xiulin tres penals en contra.
Sí, home, amb això del VAR, però és que clar...
No s'equivoqui vostè. Això va començar la passada temporada, quan li va xiular tres en contra al Madrid, al camp del València. Però, si vostè volia fer una interpretació...
No, ni molt menys. No, si és penal, és penal. I amb el VAR, doncs, això ajuda a això que realment sigui penal o no.
Això és la gran veritat de tot això, que amb el VAR es multipliquen el número de penaltitos, que es converteixen en penals. Però, escolta, ja estava Ter Stegen per aturar el llançament de Roger Martí.
Clau, eh?
Per vostè, clau.
Jo crec que va ser el moment clau, eh?
Doncs està vostè amb el 48% del poble, perquè estem preguntant al nostre compte de Twitter qui va ser el jugador més decisiu ahir. Donem tres opcions, Ter Stegen, Pedri i Luc de Jong, i l'opció més votada, hores d'ara, 26 sobre les 12, és la de Marc-André Ter Stegen amb un 48% de preferència. Bueno, analitzarem tot això a Sports Cope, parlem de la ressaca d'aquest Levante 2, Barça 3, i parlarem també del Espanyol 1, Celta 0. Gol de Uley. Mm. Gol de Uley.
Ja era hora.
Gol de Uley.
Ja tocava, pobre.
Que deixa l'Espanyol pràcticament a les portes de la... Vaja, amb la permanència virtual a la butxaca. Queden encara unes quantes jornades per endavant i anem a veure, perquè pràcticament amb la mateixa puntuació l'Espanyol de Rubi va rematar la temporada arribant a plaça d'Europa League. Anem a veure com la remata l'Espanyol de Vicente Moreno. Per alguns va haver-hi plebiscit al descans al voltant de la figura de Rufete, per uns altres no va haver-hi plebiscit. Per uns, la gent va anar al camí prou, per uns altres, el de la megafonia, doncs, la va posar a tope quan la gent protestava contra l'actual director esportiu del Espanyol. Això també en parlarem a Sportscope. I, escolti, després de 5 victòries consecutives, es talla la ratxa del Girona. Zaragoza 1, Girona 0, diuen testigos presenciales, que va ser el pitjor partit de la temporada dels de Michel Sánchez. I, escolti, parlarem de la Primera Federació. Com està la Primera Federació? Miri, només li dic que hi ha 9 equips en un mocador de 3 punts per lluitar per dues places de playoff.
Magnífic, emocionantíssim.
Sí, senyor, ja per acabar de fer l'espoiler, la pregunta blanquiblava del dia, virtualment salvats a 7 jornades pel final, quina nota li poseu a la temporada? Aprovat, bé, notable. Sí, les notes a final de curso. Però nosaltres hem volgut triar aquesta pregunta per rescatar la figura del bien, la figura del bé, entre l'aprovat i el notable, aquest bé que ha desaparegut i que té molts i molts pares despistats. Doncs això, aprovat 54%, bé 46%, ara mateix a @esportscope.
José Luis, gràcies, a l'una més.
Fins després, senyor.
Adeu. Fins després, cuida't, Bé, doctora Carmen Torrejón del Centro Médico y Estético... No la tenemos ahora al teléfono. Bueno, doncs cap problema. No patiu.
Faig poliesportiu o...?
No, després parlarem amb la doctora Torrejón, parlarem de les tremolors perquè avui és el dia mundial de la lluita contra el Parkinson, però sí que et vull dir... el que has de viure és la vida amb optimisme, eh? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç. I Prozafran, que és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural, així que demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és estar a les teves mans amb Prozafran.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio. servicio.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Barcelona, Rocafort 142, abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
Sara Varas vuelve al Teatro Tívoli con Alma. El espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 1 al 19 de junio, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en saravaras.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Sen 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita, 93-476-3055.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doctora Carmen Torrejón del Centro Médico y Estético Estarbene, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Un poquito nublado, pero bueno.
Bueno, ¿bien? Esto nada, porque se nos viene encima una pequeña borrasca. Esto ya el miércoles nos lo hemos quitado de encima, ¿eh?
Justo. Yo creo que sí, que ya el miércoles tendremos un sol espectacular.
Bueno, oye, vamos a hablar, si me permites, voy a preguntarte. Sí. ¿Qué razones o qué justificaciones hay para no perder peso?
Bueno, esto es un tema muy controvertido, ¿no? Muy controvertido porque le pasa a muchísimas personas y le pasa también, yo diría que afectando al entorno familiar de la persona que tiene un exceso de peso, porque nos centramos ahí, es decir, sobran muchos kilos, puede haber o no afectación de la salud, pero se sabe que, bueno, si la cosa continúa, evidentemente la salud se afectará. Y yo tengo muchísimas personas que sus familiares más allegados, ya sea el marido, la mujer, los hijos, etcétera, bueno, pues están como continuamente diciéndole a esa persona, pues tienes que perder peso, etcétera, que al final se puede transformar hasta en un efecto rebote, ¿no? Uh-huh. Por esto que vamos a analizar ahora de las justificaciones o de las razones, ¿no? Yo lo que quiero animar desde aquí hoy con la reflexión que vamos a hacer es a todas aquellas personas que tienen ese problema de exceso de peso, que saben que tienen que perder por diversos motivos y sin embargo no toman nunca, ¿no? O no terminan de tomar esa decisión de voy a hacerlo. Seguramente ya han hecho intentos en otras ocasiones, pero intentos que no han dado su fruto porque siguen teniendo ese exceso de peso. Y es como que siempre demoran, como siempre uno suele decir, bueno, el lunes de la semana que viene empiezo. Bueno, ahora que estamos en Semana Santa, bueno, pues después de Semana Santa. Luego, bueno, fíjate que va a venir San Juan. Bueno, pues ya después del verano, ¿no? Es decir, que estamos siempre posponiendo la toma de decisión de una cuestión tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchísimas ocasiones la persona en cuestión se da una serie de explicaciones, se da una serie de razones que no lo son como tal. Es decir, no son explicaciones ni razones, sino que son justificaciones, es decir, explicaciones que no son verdad, que no son reales, pero que a mí me sirven para tranquilizarme y para posponer ese momento, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona tiene un problema de esta índole, que ya sabemos por activa, por pasiva y por perifrástica que hay que solucionar, porque el COVID es peor si se es obeso, tenemos las enfermedades metabólicas asociadas, tenemos problemas muchas veces para movernos, problemas de articulaciones, etcétera. Entonces, esa persona yo creo que se tiene que mirar un día al espejo y tiene que decir, vamos a ver, ¿por qué no quiero yo empezar, no? Es decir, ¿qué problemas tengo? ¿Qué razones me están moviendo para no tomar la decisión de ponerme en marcha? Mm-hmm. Entonces, es cuando verdaderamente analizará las razones de verdad. Las razones de verdad es que muchas veces, al no haber tenido un buen resultado con intentos anteriores, pues uno piensa que no lo va a seguir teniendo, ¿vale? Y luego también hay mucho miedo, ¿no?, en esta toma de decisión. Entonces yo animaría a todas aquellas personas que por lo menos si quieren vengan a informarse con nosotros. Yo esta primera fase la hago con el paciente, es decir, independientemente a que se pueda quedar o no como paciente en nuestro centro, lo que intento es averiguar si efectivamente está bien convencido, quiere conseguirlo, y si me doy cuenta que no, yo misma le animo y le digo, pues mire, piénselo un poquito más, ¿no? Razono uh-huh. con él la situación para que lo piense un poquito más. Entonces, muchas veces se necesita del profesional, en este caso yo me ofrezco para hacerlo con el paciente, para analizar si son razones o son justificaciones. Que nos llame, la visita conmigo es personalmente uh-huh. conmigo, ¿no? Y además sin ningún tipo de coste para el paciente, con lo cual creo que desde este punto de vista puede ser muy interesante, y repito, sin tener que tomar ninguna decisión.
Pues ya lo sabéis, si queréis concertar esa visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Starbene, pues solamente tenéis que llamar 93-414-3631, 93-414-3631, o en la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, y luego podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el de Carmen. Y además en la web, starbene.es, tenéis hoy, hay podcast, rejuvenecimiento sí. facial. Si hacerlo ver, con sí, o sin cirugía.
Exacto, muy interesante.
Sí,
creo
señor.
Que puede aclarar muchos conceptos.
Carmen, un beso muy grande.
Un beso enorme, hasta mañana.
Hasta adiós, mañana, cuídate.
Adiós.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Bé, després de parlar amb la doctora Carmen Torrejón, parlem del dia que és avui. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Parkinson, contra la malaltia de Parkinson. Si tenim al cap alguna qüestió identificativa d'aquesta malaltia són les tremolors, però hi ha una cosa molt pitjor. Hi ha coses pitjors que la tremolor, eh? No només és la tremolor, encara que seria el signe més identificatiu universal els que per identificar la malaltia. Estem parlant d'una malaltia de trastorn neurodegeneratiu motor, la que és més freqüent a la població és aquest Parkinson. De fet, segons, i atenció, segons la Societat Espanyola de Neurologia, creixerà en els anys vinents i pot arribar a duplicar el nombre de malalts. Ara hi ha aproximadament entre 120.000 i 150.000 malalts de Parkinson. Tenim al telèfon a la presidenta de l'Associació Catalana del Parkinson, la Laura Moré. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies,
moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Laura, en un dia com avui, que esteu d'activitats fins a dalt.
Sí, 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 avui és el dia de visibilitzar, de posar-nos al dia. A més, un dia especial per nosaltres cada any, però més aquest any, perquè ja en fa dos que no ens podíem juntar presencialment. Així que avui és un dia de celebració, de reivindicació i de donar a conèixer per això de la malaltia de Parkinson i de donar a conèixer com estan les persones afectades i les seves famílies, també.
De fet, les previsions diuen que als anys vinents creixerà aquesta malaltia i fins i tot arribarà a duplicar el nombre de malalts, que actualment sí. penso que estan entre els 120.000 i 150.000, aproximadament, són xifres aproximades.
Sí, correcte.
Serà això. Clar, suposo que la investigació s'ha d'accelerar també per aquí.
Sí, sí, la investigació sí que és un país on s'investiga moltíssim sobre la malaltia de Parkinson, però mai és suficient i menys per nosaltres. Aleshores, sí que aquestes previsions són un cop perquè ja hi ha moltíssima gent afectada. El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més prevalent actualment a tot el món. Aleshores, aquestes xifres el que ens fan és posar-nos immediatament alertes per poder dedicar molts esforços en la investigació d'aquesta malaltia per erradicar-la o almenys per frenar-la en la seva aparició i que no vagi a més.
Clar, quan parlem de Parkinson, tothom... El primer que pensa i el que se li ve al cap són els tremolors, no? Que possiblement seria un dels símptomes més evidents de tot, però el que possiblement molts no saben és que la malaltia de Parkinson va acompanyada d'un multitud de símptomes no motors que també impossibiliten una vida normal.
Exacte. Sí, sí. És a dir, el tremolor és el que tothom associa amb el Parkinson, tot i que hi ha molta gent amb malaltia de Parkinson que no tremola ni tremolarà mai, i hi ha molta gent que té tremolor i no és malaltia de Parkinson. I, malauradament, com deies, aquesta malaltia va acompanyada de molts altres símptomes, uns visibles motors, la lentitud de moviments, la lentitud de la parla, la rigidesa, però, a més, acompanyada de tot un seguit de símptomes no motors, que no vol dir que tothom diagnosticat passi per tots aquests símptomes, però sí que és un ventall a tenir en compte, com són l'apatia, la depressió, l'estranyiment, trastorn de control d'impulsos. Aleshores, el tractament que s'ha de fer d'aquesta malaltia és molt multidisciplinar i molt global, perquè afecta a moltes parts de la teva vida diària, no? Tota aquesta sintomatologia.
Qui detecta abans que té la malaltia? Els familiars que estan al voltant d'aquesta persona, els amics, familiars i demés, o el propi malalt?
Mira, és que depèn, perquè saps que passa... Nosaltres sempre ho diem, no hi ha dos Parkinsons iguals. Mm. Aleshores, la malaltia pot començar de diferents maneres. Llavors, des de gent que va al traumatòleg perquè no té més rigidesa a la mà, o perquè se li cauen més les coses, o persones que perden més a l'equilibri, o gent que comença amb una depressió que no acaba de sortir acompanyada d'una apatia. Aleshores, aquesta complexitat en el diagnòstic fa que molta gent, fins que arriba a ser diagnosticada de la malaltia, passa per molts especialistes i ja és un inici molt complex a la malaltia. Aleshores, hi ha vegades que és la pròpia persona que comença a notar que alguna cosa no va bé, i hi ha vegades que és el familiar que té el cantó o els amics que no, escolta, vas més lent o camines més lent o estàs molt rígid, no? Portes el braç que no braceges quan camines. Mm-hmm. Aleshores, pot passar de totes les maneres.
Mirant cap al futur, cap al present i al futur, com es pot millorar la qualitat de vida dels pacients? Suposo que, clar, parlem de molta sintomatologia i suposo que serà variat tot això.
Clar, exacte, hi ha el tractament, òbviament, el farmacològic, el que tenen els neuròlegs i les neuròlogues, doncs és l'essencial, però sí que és cert que nosaltres, per tota aquesta sintomatologia que acompanya la malaltia de Parkinson, les teràpies complementàries rehabilitadores són fonamentals per acompanyar durant tot el procés, és a dir, fisioteràpia, logopèdia pel tema de veu, de la deglució, a l'empassar, tot el tema d'acompanyament emocional i psicològic, i d'altres teràpies que poden ajudar, com la marxa nòrdica, el tai chi o la musicoteràpia. Pensem que és una malaltia que t'acompanya tota la vida. Aleshores, nosaltres el que fem és que, a mesura que van apareixent nous símptomes, els anem tractant amb aquestes teràpies complementàries per fer que les persones que pateixen aquesta malaltia tinguin el màxim nivell d'autonomia personal possible al màxim de temps, i, per tant, una millor qualitat de vida, tant ells i elles com les seves famílies.
Clar, jo ara no voldria donar falses esperances, però igual que jo tinc una visió sempre molt optimista de la vida, potser, a vegades, però sí. Abans parlaves d'erradicar, controlar, suposo que la detecció precoç sempre és importantíssim, amb el Parkinson com amb qualsevol altra malaltia, però hi ha, en un futur proper o mitjà termini, la possibilitat de controlar la malaltia, fins i tot erradicar-la?
Ja ens agradaria. S'està treballant molt, hi ha moltes línies d'investigació a tot el món. De fet, l'any que ve a Barcelona es fa el Congrés Mundial de Parkinson, on serà una oportunitat per posar en comú tota la investigació que s'està fent arreu del món. I aquí sabrem una miqueta més cap a on anem. No perdem l'esperança. No hi ha res tangible, però no perdem l'esperança.
Doncs, Laura Moré, directora de l'Associació Catalana del Parkinson, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu en aquest dia tan important.
Una abraçada forta, cuida't.
Igualment,
per tu, gràcies per atendre'ns. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem del fet d'abusar del compri ara i pagui després. Atenció, això està bé, és una fórmula que està bé, Però atenció, si fem abús d'aquesta, de seguida parlarem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Ambos buscan el triunfo. Ambos parten con ventaja. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo. Los árbitros. Este martes, Madrid y Villarreal a por el pase a semifinales de la Champions. Desde las 8:15, Bayern Villarreal, Real Madrid, Chelsea.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Enhorabuena Villarreal, enhorabuena Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pedid. Pedid y se os dará.
Vive como nunca la Semana Santa de siempre.
Hoy, ante nosotros.
También desde el cine.
Se han cumplido las escrituras.
Siente la Semana Santa con 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con los amigos de Mundo Natural. Parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante de Mundo Natural, el Colacel Antiox. ¿Qué es?
Colacel Antiox es un suplemento muy bien estructurado. Es un suplemento que contiene péptidos activos de colágeno con una absorción superior al 95%. Y, Cruz, hay que especificar que el colágeno que nosotros tomamos no va directamente a los tejidos. ¿Ah? Lo que hacemos es enviar una falsa señal a las células encargadas de fabricar colágeno, elastina, tropocolágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, que es decir, todo lo que es relleno y sostén de nuestro organismo, que se pongan a trabajar porque se está viniendo abajo la arquitectura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto tenemos que comprenderlo. Es importante la absorción para enviar señales a las células especializadas, porque no se va directamente a los tejidos a acomodarse como relleno sostén.
De acuerdo. ¿En qué momento o a qué personas iría más indicada el Colacel Antiox?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento que está indicado para siempre que se disparan unas enzimas que son como tijeras que cortan y rompen todo lo que es el sostén de nuestro cuerpo. Pues, Cruz, estas enzimas se empiezan a disparar a partir de los 30 años. Por lo tanto, las arrugas que nosotros lucimos a los 60, 70 años, las hemos empezado a fabricar 30 años antes. Entonces, por eso muchas veces no avanzamos en la recuperación. Por eso es muy importante que la suplementación con este tipo de producto lo hagamos a partir de los 30 años. Y Colacel Antiox tiene algo interesante con respecto a los demás. Y es que contiene una gran batería de antioxidantes, que es el ácido elágico de la granada, el reverastrol, las antocianinas de la uva, que son potentes antioxidantes, pero también detienen estas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen esos sostén. Por eso es que Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
¿Y la aplicación, cada cuánto tiempo se ha de aplicar?
Mira, muy, muy sencillo. Se toma un sobre a media mañana o a media tarde o una cápsula antes de desayuno, comida y cena, dejándole un tiempo de unos 30 minutos o entre horas. Y de esta forma, pues, aportamos la cantidad de colágeno y la cantidad de inhibidores de las colagenasas que junto con la vitamina C contribuyen a la buena fábrica de colágeno de relleno y de sostén de nuestro organismo.
Ya sabéis que Colacel Antiox lo podréis encontrar en las tiendas especializadas, en las parafarmacias o en herbolarios y la parafarmacia del la parafarmacia del Corte Inglés, que también podéis llamar directamente al teléfono de Mundo Natural al 91446000, 91446000, o en la web parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És veritat que es presenta una bona època, sembla. Les previsions turístiques són molt bones, i de cara a l'estiu encara també són bones, si no passa res. Tocarem fusta, sempre hi ha una nova variant, sempre hi ha alguna cosa estranya per aquí. Esperem que no, no quiero ser paja de mal agüero, ni mucho menos. Però això que significa que també hem de controlar la despesa i l'economia, sobretot en una època d'inflació com la que estem vivint, d'inflació salvatge. Parlem del problema d'abusar del compri ara i pagui després, que no te n'adones i quan vols ja ho tens tot a sobre. Parlem dels avantatges i desavantatges d'aquest sistema i de les cures que hem de tenir amb la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i, a més, experta en educació financera i investigador del grup Digibits, l'Elisabet Ruiz d'Otres. Elisabet, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Elisabet. Comencem pel principi, i és que l'educació financera a vegades brilla per sa ausència.
Doncs sí, la veritat és que el nostre país no és dels països més ben posicionats en temes d'educació financera, sinó just al contrari. Sempre estem per sota la mitja i això és molt alarmant i al mateix temps molt preocupant, sobretot quan apareixen aquestes opcions de finançament que incentiven tant el consum.
Clar, és evident, el que volen les empreses és vendre i el consumidor doncs compra, bàsicament. Però clar, tornant i continuant amb aquesta educació financera, un pot pensar, bé, però és un problema domèstic que no afecta, però afecta, de fet, a la llarga afecta l'economia en general de tothom, si no hi ha una educació financera adequada i generalitzada per tothom.
Home, i tant que afecta, doncs, perquè si no hi ha una educació financera, per començar, no hi ha una planificació financera. Si no hi ha una planificació financera, és molt probable que no tinguem un estalvi, que ens endeutem més del compte i que al final doncs, sempre anem traient el coll per tenir diners a final de mes, per cobrir totes les despeses i arribarà un moment en què ens tocarà jubilar-nos i que tampoc l'Estat, cada vegada ens està veient més clar, no ens promet una gran pensió de jubilació. Llavors, quan ens jubilem, què passarà si no tenim estalvis i el govern tampoc no ens financia o no ens proporciona una renda que ens permeti continuar amb el mateix nivell de vida?
Doncs cal l'educació financera, bàsicament. Bé, atenció a una cosa, que ara no estem demonitzant ni molt menys el compri ara i pagui després, ni molt menys. No és una qüestió de demonitzar el tema perquè pot ser molt útil, però el problema, suposo, Elisabet, està quan es fa un abús sense control de tot aquest tipus d'ofertes.
Exacte. De fet, aquest tipus d'opcions apareixen sobretot, o els fan ús sobretot, persones que no tenen els recursos per pagar-ho en efectiu. Per mi això és molt alarmant, perquè si no ho pots pagar ara, creus que ho podràs pagar més endavant? Bueno, si tu tens uns ingressos que són variables al llarg dels mesos, doncs és una bona opció, perquè al final el finançament, en realitat, financerament, no és una mala opció sempre que hi hagi doncs, un coneixement financer i una planificació financera. I aquest finançament sigui el correcte a un preu correcte. Ara bé, si no hi ha ni planificació ni coneixements financers, el més probable és que ens endeutem més de la compte i que, a més, doncs, tinguem un tipus de crèdit o d'endeutament que és més car que el que hauria de ser o que el promig del mercat. No? Llavors, aquí està el problema, que si fem ús o la gent fa ús d'aquest tipus d'opcions de finançament quan no tenen recursos i el fet de pagar-ho mica en mica els hi permet adquirir-ho, doncs, home, ja estem parlant d'un tipus de perfil de gent amb baixa renta, amb poca educació en general i poca educació financera també, no? I llavors això per mi és alarmant i a la llarga doncs, pot ser un problema quan ens endeutem més de la compte, perquè si no podem fer front a aquest tipus de pagaments més petits, al final haurem d'adquirir un crèdit més gran en el banc que a més serà més costós. I la bola de neu es va fer més gran.
Bàsicament, i suposo que això estarem tots d'acord, si tu tens 6 d'ingressos al mes, no s'ha de gastar 7, sinó s'ha de gastar menys. Seria la base bàsica de tot, no?
Exacte. De fet, doncs sempre s'aconsella que màxim un 30-32% hauria de destinar-se a el que és lloguer o hipoteca, després hauríem de mirar d'estalviar entre un 10 o un 20% de la renta disponible. És a dir, que hi ha uns percentatges més o menys que s'aconsella a les persones que s'haurien de complir. Com que no hi ha planificació financera, la gent és, bueno, tinc diners, vaig gastant. I no és així. A principi d'any hi hauria d'haver-hi un control, hi hauria d'haver-hi una planificació i hauríem de decidir cada mes posar uns diners a part que són els que ens han de permetre després fer les compres en aquests moments de l'any.
I la darrera pregunta que faré, Elisabet, és, no sé, per reflexionar més aviat. No, sé que no tindràs la resposta, possiblement no, però reflexionem. Per què això encara, ho veiem tan clar, per què no hi ha una assignatura clara als petits ja per educar-los financerament?
Perquè no interessa.
La resposta és dura, eh?
Sí, perquè, home, des de l'OCDE hi ha molta pressió a través dels bancs i de totes les institucions que s'ha d'educar financerament a tota la societat, a nivell global. O sigui, s'estan fent coses i hi ha molta pressió, hi ha molts estudis, però en realitat, doncs, l'informe PISA que es fa cada dos anys, els estudiants espanyols continuen sortint en els tres últims informes que s'han fet, continuen sortint per sota la mitja. Doncs això és preocupant, perquè si portem ja anys, se suposa que el govern va fent coses d'educació financera, no s'està fent en la direcció correcta, perquè els resultats continuen mostrant que no estem fent bé. També hi ha un tema de que, clar, és difícil educar financerament els nens si els mestres són els primers que no tenen educació financera. Com podem explicar alguna cosa que no sabem?
Clar.
Això és complicat. I, de fet, doncs, tampoc a mi no em consta que s'estiguin fent moltes, moltes coses en educació financera. En realitat, pues, què interessa? Interessa una societat consumista, interessa una societat sense planificació financera, que gasti, que tingui crèdit i que pagui molts interessos i moltes comissions.
Carai, doncs la pregunta era així, la conclusió ha estat molt contundent. Elisabet Ruiz Dotres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en educació financera i investigadora del grup Digibiz, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de descanso y respiración de alto rendimiento. Y eso tiene un nombre propio, se llama BIO, para mejorar la salud, para mejorar la calidad de vida. Va a funcionar y te va a funcionar muy bien, pero no te lo voy a explicar yo así tal cual, te lo va a explicar Adolfo Albistur. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Cruz, ¿qué tal?
Y es que es eso, BIO, estamos hablando de descanso y respiración de alto rendimiento, hablamos en esencia de mejorar la calidad de vida.
Efectivamente, BIO lo que hace es un aparato que se coloca en nuestra casa, fundamentalmente en nuestra habitación, porque lo que queremos conseguir son dos cosas. Por un lado, que todo nuestro aire que nos rodea, cuando nosotros estamos en nuestra casa, sea un aire totalmente puro. Es decir, sea un aire que no contenga ningún tipo de virus, ningún tipo de bacteria, ningún tipo de nanopartícula, que son pequeñas partículas muy dañinas para la salud. Eso es lo primero que hace Dios, es decir, que estemos en un espacio totalmente sano. Y por otro lado, genera un aire ionizado, es un manto eléctrico, un aire ionizado, que es como, para compararlo, es como cuando la naturaleza genera ese aire cerca de la montaña o cerca del mar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso también lo genera BIO, que es lo que hace que esos electrones que nosotros vamos a estar respirando, que van a entrar también por la piel, por el cabello, generen en nuestro cuerpo una reparación celular, ¿no? O sea, que estamos tratándonos simplemente respirando en nuestra casa, ¿no? ¿Por la noche? Pues por la noche es mucho mejor, porque por la noche lo que ocurre en nuestro cuerpo es que se segregan las hormonas más importantes. Bueno, pues por la noche vamos a conseguir que esa reparación celular sea efectiva, que además las personas con problemas respiratorios, por ejemplo, que tienen alergia, que tienen asma, EPOC, que tienen apneas, que provocan a lo mejor tener aparatos el CPAP, ¿no?, o incluso roncan, bueno, pues esas personas mejoren muchísimo gracias a que estamos respirando ese aire que genera BIO en nuestra habitación, en nuestra casa.
900-730-122, 900-730-122. BIO te va a echar una mano, va a ayudarte, va a cambiarte la vida. 900-730-122, 900-730-122. Ese es el teléfono de BIO. No sé, Adolfo, si aún podemos probar la máquina.
Sí, estamos en esta promoción para las personas que nos estáis escuchando en COPE Cataluña y nos llaméis ahora y digáis que nos habéis escuchado, para que tengáis ese mes de prueba, ese mes donde vais a comprobar que lo que estamos diciendo es como es. Eso, además, BIO no tiene ningún tipo de efecto secundario, es física, no es química, no consume prácticamente nada, la máquina es muy bonita. Todo eso lo vais a poder probar durante un mes si nos llamáis a ese teléfono, y además, en el caso de que al final luego os decidáis por comprarlo, también tenéis un importante descuento. Con lo cual, vamos a llamar al teléfono gratuito de Bio, 900-730-122, repito despacito, tomar nota y llamarnos ahora para ese mes de prueba y ese descuento al 900-730-122.
900-730-122. Adolfo Albistur, muchísimas gracias.
Gracias, Cruz. Un abrazo enorme.
I després de parlar de Viu, doncs què farem? Doncs arribarem a la una. I després ja entrats, més coses. Continuem explicant el que més t'interessa a COPE Catalunya i Andorra amb Pilar García Muñiz.